Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com ha anat la reunió entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras avui a la Moncloa. Han tancat la reforma del finançament català. Ens n'ocuparem en aquesta segona hora, on sentirem també les reaccions al pacte, que li auguren una votació delicada al Congrés dels Diputats abans que pugui entrar en vigor. També us hem explicat que els pagesos s'han tornat a mobilitzar aquest matí amb talls en diferents carreteres, aquest cop contra l'acord comercial que la Unió Europea vol tirar endavant demà amb el Mercosur. Els agricultors adverteixen que productors de carn de vedella, de pollastre o d'arròs en serien els més perjudicats. La seva esperança és que França bloquegi el pacte. I ens hem fixat també en els detalls de l'acord del govern espanyol amb l'Església Catòlica per tal de reconèixer i compensar les víctimes d'abusos sexuals. La notícia ha saltat aquest matí i tindrà el defensor del poble com a àrbitre en aquells casos en què la justícia no ha pogut investigar. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs mira que els pagesos mantenen aquests talls en diverses vies del país en contra de l'acord comercial amb el Mercosur. L'AP7 està tallada des de la matinada puntosa a l'Empordà, fet que dificulta el trànsit als milers de camions que creuen la frontera cada dia. També es manté el bloqueig al port de Tarragona i el tall a l'autovia A2 a Fontarella, al Pla d'Urgell, i també a la Nacional 230 a les Bordes, a la Ribagorça i al Coll d'Ares, al Ripollès. Pel que fa a la Catalunya Central, els agricultors protesten ara mateix a Olvan, al Berguedà. Anem cap allà. Nàtia Dell, bona tarda.
Bona tarda. Des de quarts a tres que han anat arribant tractors i pagesos d'Osona, del Lluçanès, del Moianès, del Berguedà, del Bages i l'Anoia. Els del Solsonès al final han anat cap a Girona. Són una seixantena de tractors en total. El punt de trobada, que ha estat una sorpresa fins al darrer moment, és l'enllaç entre la carretera que va a Vic, la C-62, i la C-7, sense repercussió mateix en el trànsit. No tallen res. És a dir, estan just al trencant entre l'eix del Lluçanès i l'eix del Llobregat. Han muntat carpes, barbacoes i material per passar-hi la nit. La idea és allargar fins a fer pressió, fins que Espanya mogui fitxa, intentar que es posicioni en contra de l'acord del Mercosur, cosa que reconeixen és difícil. Cartells penjats de la nostra fila, vostra fam i som sobirania alimentària. I també cartells amb una calavera pintada, amb un no ben gros contra Mercosur. Aquí a la Catalunya Central pateixen sobretot per l'impacte que tindria un acord de la Unió Europea amb el Mercosur pel sector boví, que és important en aquesta zona, a la Catalunya Central, amb un descens important del preu de la vedella que es pagaria al productor. Ara mateix, doncs, tot obert en aquesta protesta indefinida aquí al Berguedà.
Més qüestions. L'empresari Víctor de Aldama reconeix tots els delictes que li imputa la Fiscalia per la compra de mascaretes en el cas Coldo i li demana que li rebaixi la petició de 7 anys de presó. El seu escrit de defensa admet delictes d'organització criminal, de suborn i d'haver-se aprofitat d'informació privilegiada, tot plegat quan falten pocs mesos perquè segui el banc dels acusats al costat de l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Coldo García per l'adjudicació irregular de contractes per la compra de mascaretes durant la pandèmia a canvi de comissions. Per aquests fets, la Fiscalia Anticorrupció demana 24 anys de presó per Ábalos, 19 i mig per Coldo i 7, com dèiem, per Aldama. Les acusacions populars liderades pel PP també demanen aquests 7 anys de presó per l'empresari i eleven la petició de l'exministre i el seu exassessor a 30 anys de presó. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que de moment la Guàrdia Civil de Trànsit no està multant les persones que no porten la balisa que substitueix els triangles. També ha quantificat la mitjana d'activacions diàries que s'han fet d'aquest dispositiu.
Ese tiempo razonable proporcional lo van a determinar las autoridades competentes en esta materia, que es la Dirección General de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Con lo cual, y he de decir que al día de hoy, cada día aproximadamente 3.000 vehículos señalizan ya con el V16 una incidencia de tráfico.
Hem parlat de la Guàrdia Civil. Recordem que, segons va advertir el director del Servei Català de Trànsit a aquesta emissora, els Mossos sí que multen per no portar aquesta balisa B16 amb una sanció que pot arribar als 80 euros. Hi ha incertesa pels efectes que tindrà en la lluita contra el canvi climàtic la decisió de Donald Trump d'abandonar la Convenció Marc de les Nacions Unides, on els governs de tot el món pacten com reduir emissions i adaptar-se als efectes de l'escalfament global i els fenòmens que se'n deriven. El president nord-americà ha firmat una ordre executiva per retirar el seu país de 66 organitzacions internacionals, la meitat de les quals són organismes de l'ONU, i deixar de subscriure tractats que, segons ell, són contraris als interessos del seu país. Alicia Pérez Royo és especialista del CREAF en negociacions climàtiques i augura temps complicats.
Els Estats Units ha obert una veda que ningú s'havia atrevit a obrir fins ara, i llavors altres països poden imitar. O que jo espero que sigui l'opció guanyadora, també els Estats Units el que estan fent amb aquesta retirada és deixar un buit de lideratge i d'oportunitat on altres països poden agafar.
I un atac rus a gran escala amb un centenar de drons contra la infraestructura energètica ha deixat més d'un milió de persones sense aigua, llum i calefacció a dues regions ucraïneses en plena onada de fred. Kiev ha informat que les seves defenses han interceptat 70 dels drons, mentre que 27 han impactat en 13 localitzacions. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky sostenia que no hi ha cap justificació per aquests atacs que deixen la població indefensa contra les adversitats meteorològiques.
Passant gairebé 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I també amb el Ferran Casas, subdirector del Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda i bon any.
I igualment. I
encara els advo... es pot dir, no?
Sí, sí. Bé, hi hauria dubtes sobre fins quan es pot dir, eh?
Ja, sí, sí. Això podria fer la Llucia, la dèria d'això.
Encàrrecs, hi ha encàrrecs per la dèria, directament. A veure, que saludo la Lourdes Siuró, advocada.
Bona tarda. Hola, bona tarda.
I també el Marc Molins, també advocat. Bona tarda.
Bona tarda.
I bon any a tothom i aquestes coses. Bona I per al·lusions... La Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Fins quan es pot dir bon any?
Mira, ara estàvem comentant justament que si s'ha de dir bona tarda o s'ha de dir bon dia durant tot el dia.
O sigui
que...
Dret a llei, en català és tot el dia bon dia. Però...
Oi?
Sí, però és veritat que ja, és, ja està molt extès.
Això m'agrada de dir bona tarda, bon vespre i bona nit.
Molt bé. Perfecte. Però el bon any no hem quedat clar fins a...
Bon any, no.
8 de gener encara es pot dir bon any.
Fins la Candelera.
Fins la Candelera o què?
La primera vegada que et veig...
Quan és la Candelera? Que és quan es treu el pessebre, no?
2 de febrer. Doncs... Diria que és 2 de febrer, però ho parlo de memòria. Sé que és al principi de febrer, però el dia exacte no sé.
Jo crec que el tema sobre el bon any és fins la primera vegada que ja has vist qualcú, no? És a dir, durant el primer any...
Ja, però si algú no el veus fins al mes de març...
Sí, igual.
Al març també li dius bon any.
I, de fet, bon any s'ha de desitjar sempre.
Fins tot el 31 de desembre, el que et queda, eh? Queda un dia, però escolta'm, que vagi bé aquest any. Molt bé. No sí, és aquesta sí. La dèria d'avui, eh?
No és aquesta.
A veure,
mira,
digues.
Jo dilluns vaig llegir un article del diari d'Economist que va recuperar La Vanguardia, que es titulava La veritat sobre el cost de la vida. I em vaig quedar rumiant perquè explica que una de les paraules que més s'està emprant ara mateix és assequibilitat acompanyada de la paraula crisi, no? Hi ha un consens als Estats Units i a Europa en la percepció que els preus estan fora de control. Assequible vol dir que pot ser obtingut i qualsevol que vagi al supermercat veurà que cada vegada tot és més car, no? El peix, la carn, la llet, els ous, el cafè, cada dos per tres. Estem parlant d'aquest augment del cistell de la compra. Ha pujat un 32,5% en 5 anys, es nota. I aquest article el que diu és que, per desesperació dels polítics, els votants volen coses contradictòries. D'una banda, volen preus baixos quan compren i salaris alts per ells mateixos, no? Volen pocs immigrants, però molta mà d'obra barata. Volen que pugin els preus de l'habitatge quan en són els propietaris, però que baixin quan els fills hagin de comprar un pis. I segons aquest article, es barregen el que diu que són preocupacions fictícies amb problemes reals. Per exemple, diu que els aliments i l'energia pugen, però que els salaris creixen també en tots els nivells de renda. I aquí jo crec que no hi estic del tot d'acord, perquè no pugen a la mateixa velocitat, no? Que el preu de l'habitatge. El preu de l'habitatge del lloguer a Barcelona i a Madrid en relació als salaris és el segon que més ha pujat a Europa després de Lisboa i ha pujat un 72%, mentre que els salaris només ho han fet el 4%. A mesura que la societat s'enriqueixen, la proporció de la despesa destinada als béns disminueix i augmenta aquella que es dedica als serveis, diu l'article, no? I posa com a exemple l'època en què els nostres pares havien d'estalviar molt de temps per poder comprar un televisor i ara ja no valoram les cadenes de subministrament globalitzades que permeten que aquests béns siguin més barats. I diu que a la zona euro el preu de serveis com la sanitat o el lloguer d'habitatges està més regulats i que el problema seria més aviat de disponibilitat que no pas d'assequibilitat. És a dir, que això es podria resoldre moltes vegades fent cua i acabes tenint accés, només cal que esperis. Vull dir que esperis molta estona, però que esperis, no? Llavors poso un exemple. Dues persones que estiguin bé econòmicament, es volen comprar un cotxe o un mòbil, no tenen cap problema per fer-ho. El problema ve quan volen comprar-se, per exemple, un pis a San Francisco amb bones vistes. Llavors entren en competència i una d'elles, la que no pugui fer-ho perquè no té tanta pasta com l'altra, viurà això com una crisi d'assequibilitat. Aquí seria allò que diuen sempre, no? És que tothom vol viure un pis al centre de Barcelona. Doncs seria una mica aquesta comparació. diu que això són problemes derivats de l'abundància i no pas de l'estancament econòmic. I això els converteix en un repte per als que dissenyen polítiques públiques, perquè per abaratir els preus de l'habitatge i de l'energia, els governs han de facilitar la construcció de més habitatges i parcs eòlics. I tothom està d'acord amb això, fins que et foten el parc eòlic al costat de casa teva o afecta el teu entorn la construcció de més habitatges. Jo diria que per construir més, si no va acompanyat d'una legislació, el fet de construir per si mateix no arregla res, perquè els que poden compraran pisos per fer-ne negoci i no per viure-hi, no? A les Balears, on hi ha un problema greu de l'habitatge, es calcula que hi ha 100.000 cases buides, no? En una de cada tres habitatges no hi viu ningú, o només ho fan alguns dies l'any, no? A 14 municipis mallorquins hi ha més habitatges sense cap ús o destinats a segones residències i turisme que no pas de principals, no? Per més que es construeixi, si aquesta construcció serveix per invertir i no per convertir-se en un habitatge, no soluciona el problema. Per tant, la pregunta és si som davant d'una crisi d'accessibilitat o no, d'assequibilitat o no, però també veig un biaix en articles com aquest, perquè el plantejament de molts temes que es fan quan es tracten des de temes econòmics es donen per fet que tothom està en una bona situació econòmica, no? I tot es tracta una mica com si fos un caprici, com si fóssim nosaltres que, és que som molt mirats a l'hora de dur el dia a dia. Llavors, quan es diu que l'economia espanyola ara va tan bé, com és compatible això amb el fet que hi hagi un problema d'habitatge, com el que hi ha, o amb les dificultats que sí que tenen moltes persones a l'hora de fer la compra, no? Llavors, me pregunto si realment són preocupacions fictícies i no problemes reals, com diu aquest article, o en realitat és una manera de no fer-nos veure que la cosa és més greu del que en realitat és.
Mm-hmm. I aquesta dissociació que hi ha a vegades entre les xifres de la macroeconomia, i et diuen, no, escolta, amb la macroeconomia va fantàstica.
Sí.
Espanya ara mateix, per exemple, avui veia que el bo espanyol està amb un preu baratíssim en comparació amb el d'altres països europeus. I, en canvi, fa uns anys hi va haver aquella crisi del deute que semblava que això havia de ser la fi del món. Però la gent no ho percep igual. La gent no percep que l'economia espanyola o la catalana vagi tan bé com diuen les xifres de la macroeconomia, perquè els hi costa trobar un pis de lloguer, la cistella de la compra cada mes els hi costa més que l'any anterior, que el mes anterior, els sous no pugen igual, i per tant la gent no percep en la seva butxaca aquesta bonança econòmica que diuen les grans xifres. No sé, a veure, que el Ferran em mira amb cara com estranya.
No, jo crec que hi ha un empobriment de la classe mitjana. També és veritat que la classe mitjana fa més coses de les que feia abans, és a dir, viatja més, té més oci...
Va més als restaurants...
Va més als restaurants, té més consum cultural... És a dir, si pensem, molts de nosaltres, pensem que els nostres pares, els nostres avis, eren classe mitjana, i pensem en l'oci que ells tenien i en l'oci que tenim nosaltres, doncs no té res a veure. I amb això no estic, evidentment, culpabilitzant-nos els que actualment, doncs, crec jo, som classe mitjana i tenim oci. El problema de les dades macroeconòmiques, aquestes que són bones, no? Això que deies, Òscar, també, dels bons, de la borsa per qui tingui accions, del creixement del PIB... És que només hi ha una dada de macroeconomia, de les que jo normalment conec, que tingui una repercussió directa en la gent, que és les dades d'ocupació, és a dir, que la gent tingui feina. Però el problema és que avui en dia, doncs, tenir feina, per exemple, no garanteix poder tenir un pis. Abans, tenir feina, normalment, garantia que podies tenir un habitatge. És a dir, avui, tenir feina, doncs, garanteix, potser que puguis anar al teatre, que te'n puguis anar un cap de setmana a Londres, o que puguis sortir a sopar amb els teus amics. Però no garanteix que et puguis pagar un lloguer o que et puguis comprar un pis. És a dir, jo crec que hi ha aquest canvi i que ens afecta, doncs, molt negativament, no? Perquè l'habitatge, tenim sempre la sensació a la nostra societat que és com la base, no?, de l'emancipació. És a dir, jo puc començar a fer el meu camí si tinc un sostre, i a partir d'aquí, doncs, tot el que vingui és perfecte. Però el sostre és la base, i el que està fallant ara és la base.
I una regressió dels sous, no? Quan abans dèiem, és mileurista. I ara molta gent tant de bo fos mileurista, perquè ni arribo a mileurista, no? Mm. I els preus de les coses, efectivament, doncs, cada vegada pugen més. La meva sogra sempre diu que no fan resistència als diners. Vull dir, que marxen molt de pressa, no?, del mercat no i no li fan... No, no es queden, no fan resistència, es gasten de seguida. I estem en una... I és veritat que els paradigmes han canviat moltíssim. Nosaltres, com diu el Ferran, tenim accés a una sèrie de qüestions que segurament els nostres avantpassats doncs ni de lluny hi podien accedir.
Que benvingut parlant... sigui, eh? No, no
clar,
estem criticant-ho,
eh? Clar, clar, sí. Jo no ho he volgut criticar.
Absolutament.
Constato i ho celebro.
Però potser aquest fet de poder accedir a tantes coses també ens impedeix poder estalviar més, perquè tenim tanta llaminadura, no?, al voltant nostre, que abans potser no hi havia tanta riquesa en general, riquesa de coses, eh?, de moltes coses, de pluralitat de coses, que doncs, no n'hi ha per on gastar. No? No ho sé. És un tema molt difícil i haig de dir que m'ha costat entendre el raonament de la Lluïsa, d'aquesta espessa, però m'ha costat entendre el raonament de la Lluïsa, però no el podria jo afrontar. I veig que el Marc ha fet moltes notes i ara li demanaria que ens donés una mica de llum a veure si jo puc inspirar-me també.
Ell ho ha endreçat tot.
Jo apuntar el que s'ha apuntat i fer esquemes... no, a veure, jo d'entrada no puc estar més d'acord. És a dir, la Llucia preguntava, no? És o no és un problema? Jo crec que és el problema. És a dir, aquesta dissociació que es produeix entre el cost de la vida i els salaris, aquestes d'aquests dos gràfics, no? Mentre que un es manté o puja d'una forma molt escassa, l'altre està experimentant un creixement sensiblement superior. Aquesta dissociació, aquesta crisi que la Llucia anomenava la crisi d'assequibilitat, és una realitat. És una realitat. I a més és una realitat que té una repercussió, genera asimetries, no? Perquè és una realitat que afecta de forma diferent en funció de si ets jove o no ets tan jove, perquè els joves ho pateixen d'una forma, crec que més explícita, no? L'accedir en aquests moments al mercat laboral amb uns sous que són especialment, amb salaris que són especialment baixos, en el moment d'emancipar-se, per tant, genera unes asimetries, genera unes bosses molt concretes i té un enorme impacte a nivell vivencial, perquè és el que també explicava el Ferran, no? És a dir, és aquest el moment d'emancipar-se i és aquest el moment en què necessito la vivenda. Per tant, és una realitat, és un problema que genera problemes indirectes i amb repercussions explícites, al meu entendre. A partir d'aquí, la meva reflexió és la següent. És a dir, jo crec que aquestes són les externalitats pròpies, són els efectes indirectes...
Digues, Marc.
Són els efectes indirectes de l'economia del mercat i de l'economia capitalista. I, per tant, la pregunta és... A partir d'aquí, què? Pues és que no hi ha més remei que fer polítiques socials. A mi el que no deixa de cridar-me l'atenció és com davant d'aquesta crisi d'assequibilitat el que veiem és com pugen les dretes i les extremes dretes, és a dir, polítiques més liberals, polítiques encara més agressives, de protecció o ultraprotecció al mercat en detriment de polítiques amb veritable contingut social. No? Jo crec, i aquest és el meu entendre i concloc, que al final la funció de la política en un context d'una economia capitalista que genera necessàriament aquestes externalitats és neutralitzar-les i assegurar que no es produeixen aquestes bosses de marginalitat i aquestes bosses de repercussions vivencials.
Jo no crec que sigui el sistema el que origini aquestes externalitats i aquestes dificultats només, sinó que crec un sistema que pot ser tendent a provocar desigualtats profundes, que no hi hagi una gestió a l'alçada dels reptes del sistema per part de qui governa, no? Mm-hmm. Llavors, hem de ser exigents amb aquelles gestions que es fan de la cosa pública per aconseguir el que volem. I la crisi de l'habitatge, no hi ha hagut mai tanta crisi de l'habitatge, i tornem-hi, mm-hmm, com la regulació que s'està fent ara. O sigui, quan més s'està aprofundint amb el desencert, més poc habitatge hi ha. Vols dir que no hauríem de... Voleu, no tu, és una pregunta retòrica. No hauríem de fer una revisió de com es legisla perquè estem obtenint l'efecte contrari?
Segur.
Per tant, i les dades macroeconòmiques, i per desengreixar una mica el tema, no? És allò del pollastre, no? Sempre són molt injustes les dades macroeconòmiques, perquè, bueno, aquí ja resulta que jo... Hi ha dos... Com anava allò de que...
Sí, és allò, si jo menjo tres pollastres i tu un, la mitjana dirà que ens hem menjat dos cada un.
Exacte,
i no és veritat,
no és
perquè no, jo me n'he fotut tres i tu només un. Vull dir que aquí...
La paradoxa de la que també parlava la Llucia, és a dir, és que les
dades
macroeconòmiques...
Faig un exemple que vas d'explicar tu, eh?
Estic aquí pel que calgui.
Les dades macroeconòmiques donen a entendre que la situació és d'una puixança extraordinària, no? Mirem els paràmetres, l'IBEX està a 17.000 punts, no ho havia estat mai.
Pensar, quan anem, si ara tenim aquests problemes, quan les dades macroeconòmiques no ens somriguin, diguem-ne, no? I la borsa estigui fatal, i hi hagi atur...
Això com ho notarem, no? Sí. Què ens afectarà
baràs,
a nosaltres?
Baràs, llavors. Clar.
Molta política, molta, molta.
Bé, en tot cas, això. I també és veritat això que deia l'article, Llucia, de com, quan anem a comprar volem que els preus siguin baixos, però quan som productors d'un producte volem que el preu sigui alt, com perquè ens surti a compte fer aquell producte. I que, per tant, això té una dissociació. És a dir, si tu el vols vendre alt, després no el pots comprar barat. I, clar, voler les dues coses contràries té difícil solució. Però, clar, és veritat que la gent, quan va comprar amb el seu sou, no arriba a final de mes.
No, però és veritat que amb una bona política social, no, tot això se suposa que hauria d'arreglar-se de qualque manera, o com a mínim equilibrar-se una mica.
Hauria de, aquest és el desig.
I apuntarà la predistribució de la riquesa, no la redistribució. És a dir, procurar que es pugui generar de forma tan equitativa com sigui possible per evitar les injustícies d'una redistribució mal enfocada.
Doncs a veure, si va cap aquí o no, que no em fa pinta, però ho veurem. Llucia, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Passem 20 minuts de les 3.
Catalunya migdia.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Al cor del Raval i a tot el cinema del món, a la Filmoteca de Catalunya. Clàssics i contemporanis, cinema d'animació, temes candents com el dret a l'habitatge, els feminismes o la cultura queer, exposicions, la Filmoxica. Regala cinema, regala Filmoteca. Entrades des de 2 euros. Tot un any de cinema des de 60 euros. Filmoteca.cat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A Caprabo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalvis amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com l'oli de girassol Borgesol, un litre, amb un descompte del 30%. Ara per només 2 euros. Qui et vol bé, et farà estalviar. Caprabo, així de bo.
Catalunya migdia. El Senyor dels Anells torna a la vida a Catalunya Ràdio.
Un màgic no arriba mai tard, Frodo Sacket.
Tornem a la Terra Mitjana per recórrer els seus paisatges en un viatge sonor que no s'havia fet mai.
I si fracassem, què? Què passarà si en Sauron recupera el que és seu?
Una anàlisi de la primera pel·lícula de la trilogia en el 25è aniversari de la seva estrena.
Del retorn de Gandalf a la comarca a la separació de la Comunitat de l'Anell.
Si tant el voleu, veniu aquí a prendre mal.
Analitzarem els millors moments d'una pel·lícula que s'ha guanyat el nostre cor.
El Senyor dels Anells, com no l'havies escoltat mai. Aquest divendres a la Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. A les 12 de la nit a Catalunya Ràdio.
No pots passar!
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Va, anem amb el tema del dia. Ja hi ha acord pel nou finançament autonòmic. Pedro Sánchez i Oriol Junqueras l'han segellat avui al Palau de la Moncloa, a Madrid, i en principi el nou model aportarà 4.700 milions d'euros extres cada any a Catalunya i, a més, es respectarà allò que tantes vegades hem sentit a parlar, el principi d'ordinalitat. Ara bé, serà demà quan la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, donarà els detalls d'aquest nou sistema que, segons el govern espanyol, beneficiarà totes les comunitats autònomes. L'actual model de finançament, recordeu, està caducat des de l'any 2014. És el que es va negociar l'any 2009 i ara per ara Catalunya és la tercera comunitat que més aporta a la Caixa Comuna de l'Estat, però després és la desena a l'hora de rebre diners. Aquí, per tant, no hi ha ordinalitat. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha esforçat avui a mostrar que amb aquest acord hi guanya tothom, probablement avançant-se al Consell de Política Fiscal i Financera que l'haurà d'aprovar i on hi ha els consellers de totes les comunitats autònomes, la majoria, recordeu, del Partit Popular.
És un bon model de finançació en el que nadie pierde y en el que todo el mundo gana, y sobre todo quien ganan son los servicios públicos, los hospitales, las escuelas, el tejido productivo, los trabajadores, las empresas, las familias.
Des del govern espanyol també s'insisteix que el nou sistema serà bo per totes les comunitats autònomes, que tothom rebrà més recursos. Però el Partit Popular, abans de conèixer el detall, ja carrega, com de fet ha fet sempre, contra aquest nou model, sobretot contra Pedro Sánchez. Elías Bendodo és el coordinador general dels populars.
Está de rodillas implorando oxígeno a Junqueras, a un dirigente inhabilitado, ¿eh? Eso es lo que tenemos en nuestro país. El pago de esta compraventa con el independentismo es enterrar lo que debe ser sagrado en nuestro país, que es la igualdad y la solidaridad entre todas las comunidades autónomas.
Però Pedro Sánchez no haurà de fer front només a les veus contràries del Partit Popular. Dins del seu partit també hi ha veus contràries a aquest acord, el de sempre. Emiliano García Page.
Que el debate sobre la financiación empiece con una reunión en Moncloa con los independentistas, que lo que buscan es básicamente no solo tener más, sino tener más que los demás, no es un comienzo que facilite un clima de entendimiento.
Després del Consell de Política Fiscal i Financera de la setmana que ve, en què previsiblement totes les comunitats del Partit Popular s'hi oposaran, això no vol dir res, perquè el govern espanyol té majoria en aquest Consell de Política Fiscal i Financera, per tant aquest sedàs el passarà, ho tindrà més difícil el Congrés dels Diputats, on ja hi ha grups, per exemple Junts per Catalunya, ahir ja va anunciar la seva portaveu a Madrid, Míriam Nogueras, que no hi votaran a favor si no és un concert econòmic, i ja m'ha explicat que no és un concert econòmic. Avui Oriol Junqueras demanava a tots els grups que s'ho mirin bé abans de dir que no.
Este acuerdo solo será válido, solo existirá si hay una votación favorable en el Congreso. En esta votación es muy importante, es imprescindible la concurrencia de muchas formaciones políticas distintas, que todas ellas pueden interpretar que es bueno para sus respectivas sociedades. Estamos convencidos que es así.
Junts per Catalunya respondrà aquesta tarda a aquest acord de finançament anunciat avui per Oriol Junqueras i per Pedro Sánchez. De fet, l'ha anunciat Oriol Junqueras, tot i que la reunió ha estat amb Pedro Sánchez. No sé què us sembla i què en penseu.
Bueno, moltes coses, no? A veure, jo crec, hi ha una cosa que diu Oriol Junqueras que no pot ser. Ell diu, i guanya tothom. Tothom no hi pot guanyar.
Si el pastís és el mateix, vull dir...
Això pot passar el primer any, perquè si el govern espanyol, tal com s'ha dit, posa 20.000 milions d'euros, és veritat que amb 20.000 milions d'euros més injectats al sistema, totes les autonomies hi poden guanyar. Però després això deixarà de passar, a no ser que cada any injecti 20.000 milions d'euros al sistema, que la veritat no ho veig. És a dir, si quan es deixin d'injectar aquests diners realment es respecta el principi d'ordinalitat, que vol dir que si Catalunya és, com és fins ara, la tercera en esforç fiscal per càpita, és a dir, nosaltres som per cap la tercera comunitat autònoma que més aportem a les finances de l'Estat. I ara, quan l'Estat ens ho torna, som la desena o la onzena, i si incorporem el factor del cost de vida, som la catorzena. Si deixem de ser la desena, la onzena o la catorzena, en funció de com es calculi, i som la tercera, que és el que diu Oriol Junqueras, que ha pactat, i que és el que a mi em sembla realment rellevant, no tothom hi guanyarà. És impossible. Perquè el dèficit fiscal de Catalunya es reduirà, i reduirà de forma molt significativa, cosa que a mi em sembla molt positiva i molt important. I amb això vaig a que el tema de la xifra per mi no és important. És a dir, els 4.700 milions d'euros, o si fossin 6.000, o si fossin 2.000, no és important, perquè la xifra depèn de la recaptació tributària. I ara hem parlat de les xifres macroeconòmiques que estan bé, i això vol dir que la recaptació tributària està en un moment alt, però la recaptació tributària pot baixar o pot incrementar. Aquí el que és important és negociar el model. I el model vol dir l'ordinalitat i vol dir un tema que encara no està resolt, que no s'ha resolt pel que ens diuen a la reunió d'aquest matí, que és la recaptació. Perquè també es va pactar, Esquerra Republicana no va pactar un concert, contràriament al que s'està dient en una maniobra de confusió, Esquerra Republicana no va pactar un concert, va pactar un finançament singular, però una de les coses que deia aquest finançament singular, a més de l'ordinalitat, que segons Junqueras sí que s'ha pactat, era el tema de la recaptació, i de la recaptació amb un calendari que ho pugui fer possible, del 100% de l'IRPF, i que la Generalitat sigui la que gestioni i la que recapti tots els impostos. I a mi això és el que em sembla realment important d'aquest model, que encara no sabem ara. A mi em sorprèn que surtin ja totes les autonomies del PP a fer valoracions molt taxatives.
I Page, eh?
Totes bueno, però jo el conto com a PP.
Encara té carnet del PSOE.
I Page... i Junts per Catalunya, la valoració que farà avui a la tarda, que em temo que també serà molt taxativa. Això forma part del relat polític de cadascú, no? Lògicament, doncs, Junqueras ha de treure pit del que ha aconseguit i li ha de posar totes les concrecions que pugui. Junts per Catalunya dirà que no val res, que això és un frau, que és xavalla i que Esquerra no en sap de negociar i que ells sí que en saben i sempre cobren per avançat, tal com s'ha vist. El PSOE, doncs, posarà aigua al vi, dirà que no n'hi ha per tant i que Andalusia també queda molt beneficiada, i les autonomies del PP diran que pràcticament això és la independència econòmica de Catalunya. I segurament, entre tot plegat, doncs haurem de trobar un terme mig raonable.
Jo, per mi, això és, una, és un tema que va de model. El Ferran, hi estic completament d'acord. Va de, quin és el model que es fa servir per calcular com es financien les comunitats autònomes a l'estat espanyol? I per poder escatir quin és el model, que suposo que ens explicaran, més enllà de la xifra, perquè la xifra és conjuntural, no és... 4.700 milions són molts diners, benvinguts siguin, però el que hem de saber és com es calculen i en base a què es calculen i com s'arriba a aquestes xifres i a quines xifres s'arribarà quan variïn les circumstàncies enmig d'una crisi o canviï, per exemple, qüestions de prioritats del model del que sigui polític. La qüestió és, no es, per mi m'hi falta una dada en aquesta qüestió del finançament, que és les balances fiscals. És a dir, com podem parlar d'un nou model de finançament de Catalunya si no sabem quant ens costa la festa? Aquest model no podem valorar si és bo, més bo o més dolent o normal o regular, perquè no sabem què ens està costant la contribució a la solidaritat espanyola. Sabem la desordinalitat, és a dir, el que explicava el Ferran, que som els tercers en aportar i bastant més avall a l'hora de rebre's, no? va a gustos això, 11ens, 12ens, bueno, però no sabem...
Sabem el càlcul de la Generalitat, que són no... 23.000
d'acord,
a l'any.
Llavors aquí com que et poden dir que era una qüestió que s'havia de publicar el fet de saber les balances fiscals, sí, sí. I això, no hi ha manera, aquesta qüestió fa mal fiar. Sí. Si a més no tenim les balances fiscals, tenim una xifra tancada de la qual ens hem d'alegrar, jo com a catalana me n'alegro moltíssim, però voldria saber quan, com resulta, quin és el model que realment s'ha pactat, perquè penseu que l'últim model, com bé dèieu, és del 2014. No el tornarem a obrir.
De fet, és del 2009. Havia de durar 5 anys.
Exacte.
El 2014 s'hauria d'haver renovat.
Sí, senyor. I ara tocarem la LOFCA, que representa, que ve de 40 anys enrere. Per tant, és una cosa que no passa cada dia al dematí que toquis el finançament. Per tant, jo crec que valia la pena de fer una bona estudi econòmic on hi hagués una participació de lideratges polítics amb voluntat de donar solucions.
Sí, però el govern espanyol no ho ha volgut.
Sí,
perquè
sí,
això
per
fa
tant...
un any i mig que ho va pactar Junts.
I a més a més, no només no ho ha volgut.
Igual que no vol fer públiques les dades d'execució pressupostària.
No només no ho ha volgut, sinó que a més qui l'anunciarà serà la ministra d'Economia, que està en plena campanya electoral a Andalusia, que també lluita pel seu finançament. Per tant, escolteu, això serà un joc d'ous, que no sé per on sortirem, ni què resultarà en benefici, però sí que us podem garantir de que fins d'aquí com a mínim 20 anys més no en podrem tornar a parlar. Per mi, jo, ara d'entrada, oportunitat perduda. Mira què et dic.
Jo, si em permeteu, amb la vocació de que sigui cert, no?, que en els matisos en ocasions estan els punts de trobada, voldria afegir algun matís molt personal. D'entrada, aquesta referència constant al principi d'ordinalitat, jo no l'acabo de veure. És a dir, la vocació amb la que la Constitució defineix el sistema impositiu és una vocació clara, que és la redistribució. És a dir, si al final seguíssim una ordinalitat estricta i la primera aportant, que ara no recordo si és Balears o Madrid, la segona, tercera, s'emporta en estricta proporció al que ha contribuït, al final continuaríem tenint unes comunitats pobres, sí, i unes comunitats riques.
Bueno,
i el que no ens
que
serveix...
Tothom, igual les del PP volen seguir sent solidàries.
El que no ens serveix...
Igual Madrid vol seguir sent solidàries.
Bueno, el que passa és que, Ferran, fixa't, el que no ens serveix és estar a missa i repicant, perquè el que no acceptem a Europa... Europa ens encanta tenir la condició d'entitats finançades, sí, no?, de països que rebem finançament europeu. Sí. El que no podem exigir a un lloc és a l'altre a la vegada el contrari. És a dir...
Però tu creus que s'està exigent això?
No, jo el que crec és que l'ordinalitat...
Ho dic perquè no crec que Alemanya, que és una aportadora neta als països de la Unió Europea, estigui fent una aportació del 9,5% del seu PIB.
Per això
com
dic.
Fa Catalunya amb el dèficit fiscal que té.
Ferran, per
9,5% del seu PIB. És a dir, jo crec que cura... Catalunya... Hi ha un consens molt ampli en què Catalunya vol ser solidària amb la resta de l'Estat.
Per tant,
el que passa
acceptem...
que entre la solidaritat i l'espoli...
Aquest és, aquest és exactament el matís que volia fer. És a dir, és que la idea no és apel·lar a aquesta ordinalitat i valorar el retorn en funció de si és o no menys ordinal, no? Al final hi ha un mandat que jo crec que ens vertebra i ens vincula, i és el mandat de la solidaritat i de la redistribució de la riquesa. Si aquest mandat no ens agrada, podem buscar un model alternatiu, però implica un replantejament, ja l'hem viscut a Catalunya, no? És a dir, però a data d'avui, el plantejament, la política impositiva, té aquesta vocació redistribuïdora. I insisteixo, és la que fem servir i ens beneficia tant a nivell europeu. Dit això, l'acord al que han arribat, al que s'ha arribat aquest matí, al meu entendre, té dues fortaleses innegables. En primer lloc, és un reconeixement explícit de l'infrafinançament històric que hem patit els catalans, que ha patit Catalunya, ja n'hi ha prou. Tenim un reconeixement explícit, en aquest cas de la presidència del govern, que cal esmenar en alguna mesura aquesta excessiva contribució a l'aixecament de les càrregues col·lectives que Catalunya arrossega, insisteixo, des de fa dècades. I en segon lloc, crec que té una segona gran avantatge, que és que pot haver obert l'espita al debat per una reforma estructural. Això està en el centre de l'equació. I Montero farà bé, si vol tenir alguna opció a fer plantejaments ambiciosos a nivell electoral a la seva comunitat, en plantejar-ho com una opció política també per Andalusia. És a dir, cal reformar l'estructura. No és una qüestió, i estic d'acord amb tu, Ferran, amb que hi hagi una aportació extraordinària de 20.000 milions d'euros i dels quals nosaltres en percebem 4.300. No, és que el que necessitem és una reforma estructural. Malauradament, aquesta reforma estructural només es podrà executar si som capaços de generar consensos.
Clar.
I a la mesura en què hi hagi percepcions de bilateralitat i de desigualtat, aquests consensos
ja, però és que Catalunya porta molts anys batallant aquest tema.
Estic totalment d'acord.
S'han fet 6 reformes però, del model Ferran, de finançament
sense
i aquesta situació
no,
estem parlant però aquesta situació
hauríem de parlar de
no s'ha corregit.
L'equitat és el que hauria de demanar. Llavors, el senyor Page diu que els independentistes quieren más. No, els independentistes volem la independència. Això és un tema. Uh-huh. Després, el que volem és un finançament just per Catalunya, que en la meva opinió s'hauria de basar en l'equitat. És a dir, la contribució en el sosteniment de les càrregues comunes em sembla molt bé mentre s'hi estigui fixant.
Totalment, no? D'acord amb les dues premisses.
Clar,
el tema és l'objectiu. En aquesta localització, és a dir, jo no voldria en cap cas que aquesta oportunitat que sembla que es plantegi s'acabi traduint amb una espècie d'almoina, no?
Sí.
A 4.300 i som-hi tothom.
I calla la boca.
No. Sí. El que cal fer és posar sobre la taula el model de finançament i adequar-lo a la realitat constitucional
però
que
no
tenim
volen.
En aquests moments.
Que no, el problema és que no volen.
No, clar, és que, si
és
no
que
volen,
el senyor García Page no vol les autonomies.
I el govern de l'Estat.
No volen,
perquè
no volen,
depèn la seva supervivència.
No volen,
ha vingut
a
parlar-ne.
Bueno, és
molt desgraciat.
És a dir, no volen, volen un nou model de finançament, volen que, és a dir, ara veurem com totes aquestes autonomies, perquè és el que passa sempre, i m'ha tocat com a periodista cobrir dues negociacions de model de finançament, aquesta és la tercera, és el que passa sempre, tots sortiran a rajar, però com que cada nou model de finançament el primer any l'Estat hi posa més diners, tots agafaran els diners. Perquè no sortirà el senyor García Page i dirà, no, nosaltres estem en contra i d'aquests 20.000 milions que diu el Pedro Sánchez i la Díaz Ayuso, d'aquests 20.000 milions que diu Pedro Sánchez que posarà el nou model de finançament, nosaltres som tan dignes que no els volem. No, rajaran i agafaran els calés.
Bueno, quan van abandonar el FLA, les comunitats del PP a priori van renunciar, no? Si no,
sí,
si no recordo
FLA,
malament,
sí,
a la condonació,
sí,
del deute. Sí. Per tant,
però ara, quan
veurem quina
postura quan
tenen.
S'aprovi la condonació del deute, també l'agafaran Andalusia, que li condonaran, quan es faci aquesta condonació del 20% que va pactar Esquerra Republicana del deute, que a Catalunya em sembla que són 17.000 milions d'euros, uh-huh, a Andalusia, que n'hi toca 19.000, Andalusia ho agafarà. I la Comunitat de Madrid ha dit que ho vol a través d'un xec, que ho vol a través d'una altra forma.
Jo insisteixo, per deixar clara la meva postura, crec que els grans actius del que ha passat aquest matí a la Moncloa són, insisteixo, el reconeixement explícit de l'infrafinançament, és a dir, quan a tu et reconeixen aquest import, és que hi ha una premissa i és just que el rebis, i en segon lloc, que es pot estar obrint l'espita per aquest debat, per aquest diàleg col·lectiu generador d'un consens que pugui canviar el model de finançament. No es demana almoina, el que es demana és un nou model.
Volia posar només dos matisos sobre la taula, i és que sempre quan parlem del sistema de finançament,
sí,
totes les crítiques arriben cap a Catalunya, els bascos i els navarresos
no
queden fora. I tenen un sistema que és totalment diferent i que aquest no es posa en dubte.
D'aquestes polítiques redistributives de les que parla el Marc.
Aquest no es posa en dubte, i aquí no es posa en dubte si són molt solidaris o poc solidaris.
I el PP i el PSOE aplaudint.
I de l'altre, que abans ha sortit l'exemple d'Alemanya, que també durant molt de temps es va dir que la Constitució alemanya garantia l'ordinalitat. No és veritat, l'ordinalitat no, però sí que posa límits a la solidaritat. És a dir, no pot ser la carta blanca que hi ha ara mateix.
Normalment hi ha una norma no escrita, que és que els landers poden tenir un dèficit fiscal de fins al 4%.
Jo el que volia dir... Estem parlant del
9,5% del producte interior.
Però, deixa un moment.
És una barbaritat. 23.000 milions d'euros de dèficit fiscal a l'any. és més de la meitat del pressupost ordinari de la Generalitat de Catalunya.
Amb el que planteges tu, Marc, hi ha una...
Jo
hi trobo... Hi ha unes discrepàncies de fons que tinc amb tu, amb això. De les teves dues premisses crec que no te'n compro cap. Per què? Perquè la primera...
Comencem bé.
Però amb respecte i ben
venim.
Això que és la primera tertúlia de l'any.
Ja està bé.
És que, clar, dius, ens han reconegut, no, l'infrafinançament. Jo crec que no, perquè el primer que s'han afanyat a dir és que ningú hi perd. No sigui cas que algú s'enfadi. Quan a tu et reconeixen una mancança, és que et diuen, miri, perdoni, és que vostè ho necessita. Jo li reconec. No t'afanyes a intentar apaivagar ànims, com per exemple dels teus propis barons, del senyor Page, o de que no surtin les comunitats del PP liderades per la senyora Ayuso, dient que això és una estracanada i una baixada de pantalons, que ja s'ha dit també, no?
Està molt bé el que ha dit el Junqueras, segur que ho ha pactat amb Pedro Sánchez, però no pot ser una cosa i l'altra. És dir, no pot ser que ningú hi perdi mai, i
perquè
alhora que respecti l'ordinalitat. No pot ser.
Deixa acabar.
I la segona qüestió que deies, ja no me'n recordo quina és, parlaves de...
La reforma estructural.
La reforma estructural.
És a dir, que pugui ser l'inici d'un debat.
Tant de bo, però saps què passa? Que resulta que hi ha un govern en franca minoria que necessita pactar la seva permanència i les accions i les polítiques que fa des del govern, i tot i així... Malgrat és una oportunitat d'or que per primera vegada es tocarà la LOFCA, diguéssim, perquè derivada d'aquesta negociació, s'ha perdut l'oportunitat d'abordar un model que faci sostenible la solidaritat catalana i que faci progressiu al millorar la qualitat de vida o una solidaritat allò sostinguda, més ben dit. Mm-hmm. Per tant, per mi hi ha dues premisses que ens fallen. No ens reconeixen la diferència i no s'ha pactat un model perquè és com si li arrenquessis un queixal. Malgrat tot i necessita els vots, no hem sigut capaços de tenir un debat a futur d'un nou model de finançament que faci sostenible això que deies tu, no, que és l'Espanya de les autonomies.
D'aquí a 19 minuts seran les 4. Com que d'això en parlarem dies i dies, perquè demà tenim l'explicació del model per part de Maria Jesús Montero, la setmana que ve tenim el Consell de Política Fiscal i Financera, on segur que els consellers del Partit Popular s'hi oposaran abastament, i com en les pròximes setmanes, mesos, haurem de veure la votació al Congrés, segur que tindrem temps per analitzar tot.
I agafarem els diners.
Molt bé. Fem ara una pausa, perquè l'altra notícia, avui hem tornat a veure protestes dels pagesos i ramaders catalans a les carreteres, a més tallant moltes d'elles. Fem una pausa per la publicitat, així la Lourdes podrà desfer un embolic que ha fet que no sé com ho ha fet, ni el Mago Pop. Has aconseguit que una pulsera acabi entortolligada amb el penjoll. Jo no sé com ho has fet mentre parlaves, però he quedat absolutament parat. I fa una estona que està intentant desembolicar tot això. Ara ens donen la publicitat a veure si n'en surt.
Catalunya migdia.
Catalunya nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
El Canà podria ser l'epicentre del canvi climàtic al litoral català.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Els veïns han entès que les seves vivendes estaven en una zona del risc i que les hauran de deixar en algun moment.
El que no podem fer és estar vivint tant de perill.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
En el recull històric que hem estat fent, el que veiem és que a qualsevol època de l'any es pot donar algun fenomen advers de molta severitat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit,
ens allunyem de les estridències.
Evitem el soroll.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
M'agrada aquesta pau d'aquest programa. M'ajuda molt a crear.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Campus Barça Academy Esport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon Preu i Esclat.
Saps totes aquestes figures del folclore que tant t'agraden? Els simiots, la pesanta, l'home dels nassos... I que portes tants anys estudiant?
Sí,
existeixen.
És una broma?
Les criatures viuen entre nosaltres, però la gent no ho sap. I la nostra feina és que segueixi sense saber-ho.
I si l'imaginari popular no fos imaginari? Departament Amades, dimarts a la nit, estrena a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 16 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Mitjà, amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. Hem parlat sobre aquest acord de finançament que ara haurà de passar al sedàs primer del Consell de Política Fiscal i Financera i després del Congrés dels Diputats. Però l'altra imatge del dia és la dels pagesos manifestant-se arreu del país. Ho han fet davant la perspectiva que la Unió Europea firmarà l'acord amb els països del Mercosur i pagesos i agricultors europeus temen que això els comportarà una competència deslleial que els pot ensorrar de manera definitiva. Saludem la Natàlia Ramon. Natàlia, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem pel més bàsic. Què és el Mercosur?
Doncs és un procés d'integració comercial i duanera que va començar l'any 1991 amb l'Argentina, el Brasil, el Paraguai i l'Uruguai, i al qual anys més tard s'hi van integrar també Bolívia i Venezuela. Però Venezuela està suspesa des de fa 8 anys per manca de compromís amb la democràcia, que és una de les condicions que estableix el tractat de creació d'aquest Mercosur. Al llarg dels últims 30 anys, però, també s'hi han afegit països com Colòmbia, Xile, Ecuador o el Perú, però aquests ho han fet com a estats associats. Per tant, el Mercosur, que simplement correspon al mercat comú del sud, va néixer amb l'objectiu d'establir una àrea de lliure circulació de béns i serveis entre els països membres, amb aranzels externs comuns i amb una política comercial comuna. Amb els anys, però, tots aquests compromisos no s'han complert ni de lluny.
Per tant, una mena de mercat comú de Sud-amèrica. Ara, aquest Mercosur és a punt de firmar un acord amb la Unió Europea. Què contempla aquest acord?
Doncs amb la Unió Europea es negocia aquest acord des de 1999. Gairebé 25 anys de negociacions després, ara la Unió ha tancat, aquest setembre passat, aquest tractat de lliure comerç amb els països membres del Mercosur. Però les reticències d'alguns països europeus continuen sent les mateixes que les dels agricultors i ramaders. L'acord preveu retirar el 91% dels aranzels, els productes de les dues comunitats que s'intercanvien en termes comercials. Però França, Polònia i fins fa dos dies també Itàlia són membres de la Unió amb una indústria agroalimentària molt potent i que continuen posant pals a les rodes perquè creuen que les importacions des dels països del Mercosur sense pràcticament aranzels seran molt perjudicials per la competitivitat dels seus pagesos i en aquest cas especialment pels seus ramaders.
A l'altra cara de la moneda podríem dir que aquest acord obre per a Europa un mercat immens, el de Sud-amèrica.
280 milions de consumidors sud-americans que poden quedar oberts als productes europeus. Això, calculen els empresaris, suposarà un estalvi de 4.000 milions d'euros anuals en aranzels per les més o menys 60.000 empreses, moltes també de petites i mitjanes europees, que exporten al Mercosur. Avui per avui, el comerç entre els països de la Unió i els del Mercosur, són dades tancades del 2023, és beneficiós per la Unió Europea, que exporta una mitjana de 30.000 milions d'euros anuals en serveis i 55.000 milions en béns, mentre que el que importa dels països del Mercosur són més o menys uns 14.000 milions. Si mirem els productes, que això potser és més interessant, d'aquests intercanvis comercials, la Unió Europea exporta als països del Mercosur sobretot equips de transport, és a dir, cotxes, bàsicament, peces per cotxes, maquinària industrial i també domèstica, electrodomèstics, per exemple, productes químics i farmacèutics. I el que importa la Unió Europea, fonamentalment, i aquí està el problema, productes agrícoles, d'aquí la protesta pagesa, també minerals, ojo, i pasta de paper.
I la Unió Europea, d'aquestes demandes de pagesos i ramaders, que en diu, les entén o no?
En principi, sí. La Comissió Europea ha posat algunes quotes en aquestes importacions que s'aplicaran de manera gradual als productes agroalimentaris del Mercosur, especialment a la carn de vedella, també al pollastre, també al sucre, però de moment aquestes quotes només han convençut Itàlia, que fa dos dies que ja s'ha vingut a firmar aquest acord. França i Polònia, per exemple, continuen tement aquesta competència deslleial el que dèiem al principi. Els pagesos europeus es queixen que els agricultors i ramaders del Mercosur no estaran sotmesos als estàndards mediambientals que imposa la Unió Europea als seus pagesos i que els obliga a fer inversions en les seves plantes i que això els encareix el producte. Però Brussel·les assegura que els productes que arribin compliran amb aquesta mateixa normativa europea, igual que els hi exigeixen en els pagesos i ramaders d'aquí.
No sé com ho veieu, amb aquestes protestes i tot plegat, a veure.
Jo veig que hi ha un desacoplament o una contradicció entre les protestes que ens arriben dels pagesos i, malauradament, la realitat del sector agroalimentari del nostre país. Vull dir, a nosaltres ens arriben les protestes dels pagesos petits, que tenen petites explotacions, que sí que estan molt perjudicats i són víctimes d'aquesta mena d'acords on no respecten aquestes clàusules mirall. Mm. És a dir, que el que li exigeixen a un ramader de Sant Quirze de Besora, a nivell doncs, sanitari i a nivell de l'alimentació, de les vacunes, del bestiar, no és el que exigeixen a un ramader a l'Argentina o a l'Uruguai. El que passa que això que és cert i que tenen tota la raó i que s'hauria de mirar, xoca amb aquesta realitat del sector agroalimentari, que a mi no m'agrada, que és que hi ha una concentració excessiva de la propietat al nostre país que fa doncs, que estigui cada cop més en mans de grans empreses. Grans empreses que exploten la ramaderia o exploten l'agricultura a Catalunya i que tenen interessos transnacionals i que, per tant, ja els hi estan bé aquesta mena d'acords, perquè pot ser una empresa que es dediqui a que aquí conrei fruita, però que també n'exporti de Xile i la distribueixi, per exemple, tota junta. Això pot passar. Per tant, aquesta gran empresa que no surt a tallar carreteres i que no l'entrevisten als mitjans perquè no els interessa sortir, ja els hi va bé l'acord del Mercosur. I els que no els hi està bé, els acords del Mercosur, són els que estan en perill d'extinció, que són els petits pagesos i ramaders del nostre país.
I possiblement, i aquí també, les polítiques que es fan afavoreixen la concentració d'explotacions en mans d'uns pocs en detriment d'aquells que fan la custòdia del rere país, aquells que fan la diversitat, aquells que viuen a pagès, aquells que fan doncs, de l'agricultura la seva forma de vida. No? Va sortir un pagès l'altre dia per la tele dient que jo li dic al meu fill que no s'atreveixi a continuar amb l'explotació perquè si es vol guanyar la vida aquí no li té la vida. No? Per tant, estem fent actuacions, com abans dèiem amb l'habitatge, doncs, que fan precisament això, concentrar en mans d'uns pocs les explotacions ramaderes i que els pagesos es concentrin i hem vist quins efectes té. A mi m'agradaria saber, el conseller Orobitg, quines mesures ha pres per beneficiar la paperassa que van reclamar els pagesos no fa ni un any i que van tallar, van arribar fins a Barcelona. Quines mesures s'han adoptat per a aquesta gent? Què s'ha guanyat? Què han obtingut? Avui també un deia, sentia per la ràdio que deia un portaveu deia el conseller tira pilotet davant i al final no ens dona mai el que nosaltres, molt bones paraules, però no hi ha resposta a les reivindicacions. Per tant, em temo molt que aquests pagesos continuaran reivindicant-se, però com que aturar la feina només es perjudica a ells, malauradament això tindrà la força que tindrà. No són com el sector del taxi o com el sector altres, no?, que poden aturar una ciutat i això té impacte en el govern. Malauradament, els pobres que no tenen aquest poder de parar països doncs no seran tan escoltats.
Per mi, al meu entendre, la protecció del primer sector, el sector primari, és una prioritat. Ho és, a més, en la mesura en què té una dimensió identitària. És a dir, Catalunya té una inequívoca tradició ramadera, agrària, i per tant penso que és una prioritat la defensa dels professionals, de les persones que han abocat la seva vida i que han fet d'aquest sector un projecte de vida. Dit això, és evident que aquesta protecció no ho pot ser tot. Ja crec que hi ha un tema molt cultural, és a dir, des del moment en el que els consumidors volem menjar taronges a l'agost o acceptem amb un criteri exclusivament de preu consumir un producte que ve de 8.000 quilòmetres amb comerç marítim, des d'aquest moment qualsevol mesura política esdevé ineficaç, no? És a dir, hi ha una qüestió molt cultural i ens hauríem de, tots plegats, de tornar a arrelar el sentit comú, no?, a les temporalitats, a les estacionalitats, i des d'aquesta perspectiva fer eficaces les polítiques, perquè la política no ho podrà tot en un escenari de globalització com el que vivim. Per tant, protecció sí, però cultura i coherència també.
Perquè no només se la juguen els pagesos i els ramaders, és que, com tu deies, ens la juguem com a país. És a dir, és normal que les autoritats i que les grans institucions busquin acords de col·laboració i busquin mercats més grans i tot plegat, però no pots deixar els ramaders i els pagesos, perquè després, sempre ho parlem, quan lluitem contra els incendis, quan lluitem contra la despoblació, quan lluitem contra el desabastiment de segons quins productes de quilòmetre zero, si abandones o fas que els teus ramaders, els teus pagesos, no puguin continuar amb aquesta feina, és que acabes abandonant la terra, abandonant els productes de casa, anant a buscar-los fora, que venen més cars, més insípids, perquè venen, a més, collits moltes vegades verd perquè puguin mantenir tot el, durant tot el transport. Vull dir que al final és el peix que es mossega la cua.
Totalment. No, i que nosaltres marquem uns estàndards de seguretat alimentària que els nostres pagesos i ramaders apliquen i que fan molt bé. I jo recordo quan tota la discussió de la burocràcia, jo recordo haver-me-les tingut amb algun ramader, no? Que és que hem de fer molta paperassa, i deies, ja, però és que encara que tu siguis un petit productor, el formatge que tu produeixes arriba al consumidor igual que el que fa una gran empresa. Per tant, no es pot dir que pel petit ramader hi ha menys seguretat alimentària perquè no té prou recursos per fer aquella paperassa o per higienitzar o per tindre-ho que pel gran. Sí. I en canvi, ostres, estem disposats a anar a comprar aliments a altres països on tots aquests estàndards de seguretat alimentària i, per exemple, doncs, de respecte al benestar animal, que nosaltres ens autoimposem i que crec que està molt bé, repeteixo, que ens els autoimposem, no hi són.
Però és que més paperassa sovint no és més garantia de qualitat. O sigui, no pel fet de que tu siguis petit.
Però l'objectiu és aquest.
No, però és que a vegades la paperassa està mal engiponada. Perquè llavors estàs donant informació tres vegades a una administració que ja l'hauria de tenir. Per tant, omples formularis i contraformularis i revalides formularis que ja haurien de tenir. No, no és detriment de si ets gros o petit, sinó és la quantitat de paperassa que grossos i petits haurien de reduir per poder dedicar-se a allò que saben fer i que és el que cal, no?
Sí, sí, no, i totalment d'acord amb el que plantegeu. És a dir, el que per mi és totalment intolerable són aquestes asimetries normatives a les que refereix el Ferran, no? És a dir, sobretot amb tema de, amb tema dels els famosos clorperifós, aquests productes que s'afegeixen a les fruites i que s'acaben convertint en pautes de discriminació, no? És molt més econòmic produir el mateix quilo de fruita a Egipte o Argentina que el que representa produir-lo aquí. Això fa que hi hagin unes asimetries que el mercat sanciona de forma especial. Per tant, traiem pit, fem-ho fàcil, però traiem pit. El control, el quilòmetre zero, també té aquests plusos de garanties, també té aquests plusos de control. Siguem-ne conscients als consumidors.
I l'estacionalització que deies tu abans, és clau.
Totalment.
Hi ha una cosa que és una barbaritat. És a dir, quan a vegades vas al supermercat i veus allò, una bandeja de plàstic amb raïm a dins i a l'etiqueta i diu Xile o Perú, penses, ostres, algo va molt malament. És que ja no és ni creuar l'Atlàntic. És a dir, això ha hagut de sortir d'un port de Xile o de Perú, ha hagut de passar per l'estret aquell de Magallanes, no? Es diu... Vull dir, ha hagut de
I després de menjar-m'ho, la safata de plàstic
a tot
tornarà a l'oceà.
Perquè nosaltres, que som un país productor de vi de raïm, ens mengem aquest raïm.
Però estàs d'acord amb tot això, i sent el primer que també, òbviament, el sector primari i els nostres ramaders i pagesos els necessitem i, per tant, els hem de fer la vida el més fàcil possible, també entenc que les grans institucions no poden estar d'esquena al mercat interconnectat i que, per tant, si tu aconsegueixes alguna mena d'acord, després, òbviament, has d'exigir que tot allò que vingui tingui les mateixes garanties i que hagin de fer els mateixos controls que el que es fa aquí. I, òbviament, que si tu fas aquí taronges, no cal que les vagis a buscar a Sud-àfrica. Però tampoc no pots viure d'esquena als grans mercats comuns que hi hagi a Europa.
No, però facilita la vida. Facilitar la vida vol dir la qualitat de vida de la gent que viu, que fa de pagès al rere país, que puguin tenir assistència, que puguin tenir bones comunicacions, que puguin tenir bons serveis, també. Perquè la gent marxa...
El problema és que aquest acord, a part dels productes agroalimentaris, contempla moltes altres coses. I és probable que per la Unió Europea el percentatge que suposa el producte agroalimentari dintre del Tractat de Lliure Comerç amb el Mercosur, doncs potser és el 5%. Perquè la indústria automobilística alemanya aquest tractat el necessita poder exportar tota la seva indústria, que la té fatalíssima, poder exportar cotxes a Sud-amèrica a aranzel zero, doncs és evident que li interessa. Per tant, dintre del que és tot el tractat, segurament les reivindicacions dels pagesos i els ramaders són un percentatge molt petit de tot aquest tractat de lliure.
I que toquen molt poc la pera en els governs, perquè no poden durar...
I que inclús, com deia, aquesta fractura dins el món del sector agroalimentari entre el petit productor i les grans empreses, i aquí en tenim algunes al nostre país, grans empreses transformadores i distribuïdores d'alimentació, que necessiten d'aquest acord perquè necessiten poder comprar aquest raïm que encara que ens costi tant d'entendre, resulta que és més barat per una qüestió de sous i per una qüestió d'estàndards que el que produeixen els nostres pagesos.
Bé, doncs veurem quin recorregut tenen les protestes, perquè n'hi ha algunes que estan convocades amb voluntat de permanència i de quedar-se de manera indefinida. Veurem després quant de temps aguanten o no, i a més és veritat que totes les carreteres que estan tallades, com que estan ja senyalitzades, hi ha desplaçaments alternatius per tal d'evitar un col·lapse, però els transportistes, per exemple, es queixen que amb ells els hi toca el rebre, perquè els camions sí que no poden passar, i per tant també es queixen que per les protestes dels ramaders, que potser tenen raó, diuen els transportistes, ells en sortien també perjudicats. Vull dir que sempre és el peix que...
Sempre quan transporta i quan protesten els transportistes...
I quan són els taxistes o quan són els controladors aèris. Sempre,
una vaga...
Tota protesta busca destorbar.
Una protesta, una vaga de molestar.
Si no,
ningú li fa cas.
Bé, doncs veurem, insisteixo, en els pròxims dies si això es manté o si van aixecant aquests talls de carretera. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres, també a la Dèlia Ramon, gràcies, bona tarda. Ho deixem aquí, 30 segons per arribar a les 4 de seguida del Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio i durant la tarda els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dijous a tothom.